Ràdio Tiana, les notícies.
El vicepresident quart de la Diputació de Barcelona visita les obres de l'obertura del Passeig de la Vilesa i les considera imprescindibles i una millora pel conjunt del poble. L'alcaldessa Esther Pujol recorda que l'Ajuntament rep moltes ajudes per part d'aquesta administració. El casal s'omple de records republicans. L'acte d'homenatge als alcaldes republicans ha comptat també amb la inauguració de l'exposició La Maternitat d'Elna i la preestrena del documental Els Oblidats de la Línia Maginot. En esports destaquem que els equips de Tiana se la juguen, tots tenen compromisos complicats. El futsal Tiana rep la visita de les Plais, el millor equip de la categoria. El vicepresident quart de la Diputació de Barcelona, Antoni Foguer, torna a visitar Tiana. L'última vegada que ho va fer acompanyat de l'alcaldessa Esther Pujol va anunciar negociacions per una subvenció per tirar endavant l'obertura del Passeig de la Vilesa. Avui torna a ser aquí per comentar els darrers mesos d'actualitat i és que la Diputació, a banda del finançament d'aquestes obres, durant els darrers anys també ha contribuït econòmicament amb les obres de pacificació del centre, la reforma d'alguns elements de patrimoni singular, com la reparació al mur del casal, el finançament complementari de la llar d'infants, els plans d'ocupació o altres serveis de l'any 2014. Avui doncs tenim el senyor Foguer a l'estudi de Ràdio Tiana. Benvingut.
Hola, bon dia. Ben, gràcies.
També l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol. Benvinguda.
Gràcies.
Comencem l'entrevista per on la vam deixar el mes de maig. Vam anunciar aquell dia negociacions per tirar endavant l'obertura del Passeig de la Vilesa. Finalment, doncs, sembla que van anar bé aquestes negociacions. Avui ha visitat les obres. Què li ha semblat?
Bé, és un dia d'aquells que on dius l'esforç i el treball, no?, que esteu fent des d'aquí, des de Tiana, i de manera molt especial l'alcaldessa, doncs veus que té una traducció directa amb una millora molt important, doncs, pel poble de Tiana. I vist com està quedant, no?, i l'obertura, que no tan sols és un tema, doncs, perquè sigui des d'un punt de vista estètic i paisatgístic bonic i maco, sinó perquè, a més, des del punt de vista funcional, des del meu punt de vista, funcionalment és imprescindible i és una gran millora pel conjunt del poble de Tiana. No tan sols pel que viuen en aquesta zona, sinó per tots aquells, no?, que de forma gairebé diària i matí i tarda, doncs, han de fer el recorregut des de el mar a la muntanya, no?, i han de travessar el poble. Crec que això és una millora d'aquelles que per un poble fan poble. És una gran millora i, per tant, una gran satisfacció de veure que vam estar aquí. L'alcaldessa tenia aquella necessitat, formava part del seu compromís de govern, tenia que tirar endavant això, era una necessitat del poble, però feien falta recursos. Hem treballat de manera conjunta les dues administracions i en aquests moments, doncs, ja només és dir expressar voluntats, sinó que ara en aquests moments és dir, bueno, quin dia estarà ja tot que està gairebé acabat, quin dia estarà acabat i es podrà gaudir d'aquesta intervenció.
Necessitàvem recursos, diu el senyor Foguer, sense aquests 270.000 euros de la Diputació, Tiana encara no s'hagués pogut plantejar, doncs, aquestes obres?
Efectivament, no, si no hi ha recursos extraordinaris, vostès saben que jo no em tiro la piscina per cautela i per prudència econòmica i no haguéssim pogut portar a terme aquesta obra. Però jo crec que no solament era important també tenir els recursos necessaris per poder-la fer, sinó que, a més, no ens oblidem de que nosaltres també ja ens vam fer càrrec aquest govern del que seria el conveni de pagament d'expropiació voluntària de Can Guardiola, i per tant vam anar pagant a l'inici de la legislatura això, i per tant des d'aquest punt de vista ja ens vam descapitalitzar i necessitàvem efectivament recursos per fer l'execució d'obra. Però a més, el que també era interessant del conveni de la Diputació de Barcelona era aquest canvi de titularitat de carrers, de vials. Jo això sempre m'agrada destacar-ho, m'agrada remarcar-ho, perquè és important de cara que nosaltres podrem realment colonitzar, és a dir, fer ús dels carrers d'Ansel Clavé, d'Antoni Clapés i de Sant Francesc com nosaltres realment vulguem, com el poble de Tiana vulgui. Per això, doncs, a partir d'ara, doncs, s'està elaborant un projecte d'urbanització que a través de les ponències tècniques corresponents, doncs, es sometrà a la participació ciutadana, etc. I a veure què fem a veure com s'acaba definint aquest nou espai que ja és propietat de l'Ajuntament, tal com ens van notificar ara fa poc a través d'un document, doncs, acreditatiu del canvi de titularitat.
Com està veient l'avançament d'aquestes obres?
Doncs jo ara feia molt temps que no passava per aquesta obra, estic passant bastant més per l'obra de Sant Cebrià, de la Casa de la Delfina, i la veritat és que sorprenentment avançades potser tampoc és el terme exacte, perquè sí que m'he anat reunint amb l'empresa constructora de tal manera que tinc el plan d'execució de les obres sobre la taula i per tant ells van complint amb els compromisos i anem fent el seguiment. Segons els tècnics municipals, a mi també m'anaven informant de la bona marxa del projecte, però avui sí que l'he trepitjat in situ amb el senyor Foguer i amb el nostre arquitecte municipal, i la veritat és que molt agradablement sorpresa, és sobretot per la dimensió de l'obra, per la vista que des de dalt es veu amb la Casa de la Punxa, per tota aquella grandària estètica que agafa tot el passeig de la Vilesa. Des d'aquest punt de vista, doncs, crec que no solament la funcionalitat, sinó també diguem que hi ha hagut una dignificació del passeig de la Vilesa important.
Quan hi podrem circular?
Doncs jo crec que a primers de febrer ja podrem circular. Jo crec que sí, que a primers de febrer ja estarà obert el vial, sempre i qual, evidentment, la direcció tècnica de la Diputació de Barcelona doni a l'okay. Una cosa és que l'obra estigui ja acabada, però l'altra és, sens dubte, que la Diputació de Barcelona ha d'assegurar, perquè aquell vial sí que és seu, que les condicions de seguretat corresponents, de senyalització horitzontal i vertical, etc. I, per tant, tan bon punt certifiqui la Diputació de Barcelona la possibilitat de circular.
També he fet referència a les obres doncs, de la Casa de la Delfina, de la part alta del carrer Sant Cebrià, i és que una altra de les ajudes importants que ha rebut Tiana en els últims temps doncs, per part de la Diputació ha estat la de la pacificació del centre, una ajuda de 450.000 euros. Ha vist doncs, part del resultat?
No, aquesta part la deixem pendent perquè, com que jo espero venir abans que acabi el mes de febrer per veure ja com està funcionant, no tan sols diem-ne l'obra, sinó com ja funciona el tros que l'obra que
veiem. El trànsit, no?
Exacte, doncs aprofitarem per veure també aquestes altres intervencions. Però jo crec que l'altra vegada també ja en vam parlar, o sigui, el treball que esteu fent des de Tiana és molt important, perquè és com garantir, mantenir la identitat de poble, no? I per tant, el que és el casc antic, no? Mantenir la seva identitat, però al mateix temps no deixar-lo, vull dir que per mantenir la identitat del casc antic es degradi o es faci, diguem-ne, amb unes condicions d'accessibilitat, no? I de circulació dels vianants, de les persones, diguem-ne, amb unes condicions que no siguin les que corresponen al segle XXI. Doncs aquesta feina de conciliar, no? Diguem-ne, la identitat, el casc antic, amb, diguem-ne, les necessitats doncs, actuals, no? Tant de les persones, no?, que hi viuen, com de les que venen, com les que circulen. Aquest és un exercici que jo crec que esteu fent molt bé i ho estem fent amb aquest projecte de pacificació de tot el casc antic. Que suposo que doncs, deu haver persones doncs, que potser es veuen una mica d'entrada impactades, no? Vull dir, perquè ben bé, però ja fa falta fer això, ja, però si ja estem bé. Jo crec que a vegades hi ha algunes posicions, no?, que tenen una certa tendència, diguem-ne, a mantenir-se com estan perquè tenen o desconfien que això pugui representar realment una millora. Però, esclar, el món no caminaria si no hi haguessin doncs, persones, no?, que tinguessin la capacitat de transformar i millorar allò que és transformable i millorable. Llavors, en un poble fan falta moltes coses i una de les coses, insisteixo, que és molt important és no perdre les senyes d'identitat, no perdre la identitat. I perquè això es faci, perquè el poble, amb el seu casc antic, estigui habitat, sigui útil i funcional i estèticament correcte, fa falta que hi hagin unes condicions urbanístiques al voltant ho afavoreixin i que afavoreixin que la gent hi visqui còmoda. I crec que aquest és l'esforç i la feina que està fent de Tiana.
Vostè s'ha trobat en altres casos d'altres municipis on doncs, davant unes obres d'un canvi com aquest doncs, hi ha un ascens de reacció doncs, perquè altres experts, arquitectes, sí, ens han comentat sobretot doncs, de cara als comerciants, no? Que a l'hora de pacificar la primera reacció... Doncs...
És evident és que és una reacció, jo diria... natural. O sigui, hi ha una reacció d'entrada de, diguem-ne, un coneix la realitat que porta visquent durant molts anys i té, davant del desconeixement del que vindrà després, doncs, té una reacció, diguem-ne, conservadora. Conservadora en el sentit de dir, no, deixem-ho tal com està. Però al mateix temps, aquestes mateixes persones doncs, que ho veuen d'aquesta manera són les persones que també se senten incòmodes i no estan satisfetes amb la situació en la que estan visquent actualment. Per tant, elles mateixes tenen una contradicció, que és normal. I això s'està donant i es dona a la majoria dels pobles amb un casc antic on s'estan fent intervencions d'aquestes característiques. O sigui, és predominar la persona i el vianant per damunt del cotxe, però no per fer fora el cotxe, no, no, sinó senzillament per facilitar més a l'accés i que les botigues amb el temps també se n'adonen de que, diguem-ne, el fet de que el cotxe no passi tot just davant mateix o no es pugui aturar davant mateix, això no és el que després marcarà el que, diguem-ne, el seu negoci funcioni millor o pitjor. No, no, al revés, o sigui, espais que tenen, diguem-ne, aquesta previsió des de l'Ajuntament d'intervenció del que podríem dir urbanisme comercial, no? Però tenint en compte el que és la realitat del casc antic, acostumen a ser sempre després accions molt valorades i molt agraïdes. Però passen per una primera etapa inicial, diguem-ne, davant del desconeixement, de lo nou, del canvi, de no sé què, d'unes certes incerteses que amb el temps després es van donar en compte la gent, no, no veus, si estem en general, no tan sols els de les botigues, no, i els que hi viuen, o sigui, és que hem de conciliar-ho tot.
Alcaldessa, de moment, el primer que s'ha fet doncs, en aquest projecte de pacificació ha afectat el carrer Sant Cebrià, l'ampliació del carrer, també doncs, aquesta intervenció que s'està fent a la Casa de la Delfina. Es farà alguna cosa més?
No, de moment, és a dir, nosaltres el nostre objectiu és anar tancant projectes i no anar-ne obrint d'altres de nous, en tant en quant, a més de que considerem de que val la pena justament esperar una nova legislatura en el qual realment es pugui fer una continuïtat del projecte i nosaltres deixarem els fons necessaris per fer-ho i esperem que nosaltres podem continuar aquest projecte. Nosaltres el nostre objectiu és ara per ara acabar el que és, sempre ho hem comentat, acabar el nord i el sud del casc antic amb les dues actuacions. És a dir, és veritat que el projecte de pacificació del centre tothom té el cap de que és la Casa de la Delfina, però també l'aparcament, recordo que també l'aparcament que hi ha a Coritlán, etcètera, l'antiga zona de la Petanca que hem raon adreçat, però també no ens oblidem que l'obertura de l'Obla de Curva ha estat justament una actuació complementària d'aquesta pacificació. És a dir, la pacificació no és possible i això és el que ens han confirmat els experts, el que s'ha posat de manifest al llarg del procés de participació, el que es va posar de manifest al llarg de les sessions públiques d'informació que vam fer al respecte, és a dir, la pacificació no solament és l'actuació de la Casa Delfina, sinó el doble revolt. Amb això tindrem solucionades o tindrem resoltes el que és l'urbanització del nord i el sud del casc antic. I per tant el que s'ha de fer és anar complementant aquesta actuació del centre del poble, posant els carrers amb un paviment realment que sigui més adequat com el que hi ha ara, que té uns sots i unes escletxes importants i se'ns cau en persones, amb unes voreres o no voreres doncs, adient, amb un aparcament exprés per als comerciants adient, etcètera. Aquesta és la signatura que encara queda, és la continuïtat del projecte, una continuïtat lògica i natural perquè no s'acaba amb que arribin unes eleccions municipals i molt menys, vull dir, l'actuació de l'Ajuntament i dels equips tècnics ha de continuar. Per tant, nosaltres ara el que volem és tancar bé el que és l'obertura del doble revolt, tancar correctament també el que és l'espai del jardí de la casa de la Delfina i, a més, s'està dibuixant mentre el projecte d'urbanització de lo que és Àngel Clavé, Antoni Clapés i el carrer Sant Francesc. I això crec recordar que el rètol que hi ha en el doble revolt dona una data indicada d'octubre del 2015. En aquests moments s'està dibuixant perquè, insisteixo, no s'acaba una actuació urbanística d'aquesta dimensió, no s'acaba perquè hi hagi unes eleccions municipals, ni molt menys, sinó que hi ha d'haver una continuïtat i com a tal s'està fent.
En el proper mandat hi haurà una part, de fet, del finançament, com comentava,
evidentment.
Del Retrobem-nos. I en el cas que doncs en el nou mandat no es volgués continuar amb aquest projecte, què passa amb aquesta subvenció de la Diputació de Barcelona?
Home, sempre, diguem-ne, els ajuntaments i els seus governs són els que tenen l'última paraula a l'hora de decidir quines són les intervencions que es tenen que fer. Diguem-ne, si hi ha algú que decidís canviar, la Diputació no posaria moltes pegues si no es trobés en una situació de deixar unes obres a mitges, un acord intermedi que pogués ser un prejudici. Però sempre estarà en mans, diguem-ne, del govern municipal el fet de decidir-ho.
La Diputació també ha apostat per la reforma d'elements patrimonials dels municipis. En aquest cas, a Tiana ha estat el mur del Casal. Esteu fent doncs, actuacions d'aquest tipus?
És una de les línies d'actuació també històriques de la Diputació de Barcelona. Penseu que hi ha una línia d'intervenció patrimonial des del govern de la Generalitat, bueno, molt reduït en aquests moments i molt minvat, evidentment, però que té a veure sobretot amb aquelles peces del patrimoni que tenen un reconeixement d'àmbit nacional. I clar, hi ha un petit problema, no?, o una realitat que no es té en compte des d'aquest punt de vista, no? i és que pels pobles el fet que tinguin alguna peça que tingui un valor patrimonial des de l'àmbit local és tan o més important que el que puguem tenir no sé quantes peces de valor patrimonial reconeguts per la UNESCO o per qui sigui. M'explico? O sigui, per Tiana hi ha determinats elements del seu patrimoni local que pels tianencs i les tianenques això és el millor del món. I és el més important. I són ells els que vetllen del seu ajuntament i la seva alcaldera perquè això es mantingui. Llavors, clar, les línies de la Generalitat no serveixen per donar resposta a això. No? Llavors, és la Diputació de Barcelona la que té línies de suport per poder fer un exercici de que els pobles, les ciutats, puguin mantenir el seu patrimoni local, que per ells és el més important i pels seus veïns és el més important. I això ha permès a molts pobles doncs, mantenir des de petites capelles, ermites, entrades, sortides, arcs, moltes coses que si no ningú se n'hauria fet càrrec d'això. Els ajuntaments, no els hem de dir, aquests sí que estan dient de deixar de la mà amb els temes econòmics, els temes de finançament, no haurien pogut aportar això perquè hi ha necessitats, no? Diguem-ne, d'aquelles que sempre són més prioritàries, i s'hauria perdut una part molt important del patrimoni local. Aquestes línies d'ajut a la Diputació històriques al llarg dels anys de la Diputació permeten fer coses com les que s'han fet a Tiana i com les que es continuaran fent, evidentment.
Vol afegir alguna cosa en aquest sentit del mur del casal, els camins locals?
Bé, a veure, nosaltres teníem aprovada per un dels plets municipals al llarg d'aquesta legislatura justament una moció per unanimitat per part de tots els grups polítics en el qual es feia una aposta per rehabilitar el casal, el mur del casal. En tant en quant doncs, estava en un estat doncs, de desgast força lamentable i tan bon punt doncs, es va rebre aquesta ajuda que voldria afegir que a més va complementada amb el que és l'arranjament de camins rurals, sí, etcètera, que nosaltres en aquests moments tenim molt clar que el camí que hauria de tenir un arranjament, una solució, però conservant aquesta identitat i conservant la vialitat rural, és el camí de l'alegria, sobretot la part baixa que toca Can Bruguera, que a més arrossega molts inconvenients quan hi ha pluja forta, hipoteca les brigades municipals durant molt temps de treball per treure tota la sorra, provoca a vegades fins i tot accidents a motoristes o a algun vehicle, i a més també d'aquesta manera també podríem impulsar una mica l'obligació, la corresponsabilitat perquè els privats que estan justament al final del camí, que com hi ha hivernacles, etcètera, doncs a vegades ho tenen en un estat d'una certa deixadesa. Doncs aquest projecte és el projecte que encara no hem fet, però tornant al mur del casal, sí que crec que el resultat és bo, és molt bo, és espectacular, des d'aquí sí que m'agradaria doncs, crec que va ser molt encertat l'empresa que va guanyar el procediment negociat d'aquí de Tiana, a més, efectivament, i la barana també ha quedat de manera exquisita i es pot apreciar doncs, la bellesa d'aquest mur. És d'agrair a la Diputació de Barcelona no solament aquesta línia d'actuació, perquè no trobes mai justament els diners per fer-ho, i és el que comentava el senyor Foguer, sempre tens altres necessitats i al final vas deixant que aquells elements que són importants doncs no es posin sobre els elements culturals, doncs no és que no es posin sobre la taula, perquè fins i tot nosaltres ens havíem plantejat la rehabilitació del tramvia, però com la rehabilitació del tramvia ja la tenim coberta per un grup de voluntaris i petites partides pressupostàries i amb esponsorització d'empreses que ens diuen doncs jo regalaré els vidres, jo regalo la pintura, jo regalo, doncs aleshores aquí anàvem fent i vam posar sobre la taula el mur del casal perquè estava efectivament en un estat lamentable, però a més era un compromís que hem donat sortida amb un ple municipal que vam tenir.
Entre les necessitats del municipi també hi pot haver doncs, els llocs de treball doncs, de la població.
Efectivament.
I pel 2014-2015 doncs, s'han rebut més de 45.000 euros i ara arriba una ajuda de més de 100.000 euros per aquest any.
Sí, efectivament.
Important,
arriba
això.
Una ajuda doble. Arriba una ajuda de plans d'ocupació purs i durs, per dir una manera, és a dir, la contractació de persones amb situació d'atur i que estiguin apuntades sempre inscrites, i ja aprofito per dir-ho, al Servei d'Ocupació de Catalunya o un servei local d'ocupació, que crec recordar que ens arriben, és un ajut de 112.000 euros aproximadament, i ens arriba també un ajut pràcticament de 70.000 euros per fer una reactivació econòmica local, que nosaltres la volem adreçar més a el que seria el suport d'empreses locals per fer arranjaments també de, tal com diu l'ordre, de manteniment, arranjament, millora d'espais o edificis municipals. I efectivament, ara estem a punt de treure la primera línia dels ajuts, els plans d'ocupació, d'ocupació, que els anirem traient progressivament, vagin vencent també alguns altres plans d'ocupació que tenim ara en aquests moments, i que donarà feina doncs, aproximadament a unes 15 persones que estiguin en situació d'atur d'aquí de Tiana.
Important aquest tipus d'ajudes.
Bàsiques, sí. Perquè si bé és veritat que a Tiana tenim pràcticament un atur que es podria considerar un atur tècnic, no és menys cert que hi ha persones que estan en situació d'atur, que estan buscant feina i que estan en una dificultat perquè estem a l'època que estem de trobar una feina. Des d'aquest punt de vista, que a més et vingui una quantitat tan important com aquesta que va negociar a més el grup socialista amb el grup de Convergència i Unió de la Diputació de Barcelona, per ajuntaments és bàsic, perquè a més la resta de plans d'ocupació que tenim o que hem tingut són o quantitats més petites de l'àrea metropolitana, però també s'ha de dir que sempre ha sigut molt constant, o bé els plans d'ocupació de la Generalitat de Catalunya, que pràcticament són tan limitats econòmicament i tan limitats a nivell de requisits que a vegades fa que siguin pràcticament que no se'ls puguin ni plantejar els municipis, perquè els requisits són tan estricte que no tenim, alguns municipis no tenim ni el perfil que ens demanen, no? Per tant, benvinguts siguin aquests fons i benvinguts sigui, evidentment, doncs ara tot aquest procés que traurem de selecció, d'inscripció, de selecció, que ho farem a través del SOC, de tots els perfils ocupacionals.
Sí, penseu que sí. Més enllà del que poden ser les característiques d'un municipi en concret o en particular, el gran problema que tenim, diguem, al nostre país és un tema que està vinculat a l'ocupació i a la reactivació de l'economia. Si s'aconseguís, no?, reactivar l'economia i generar nous llocs de treball i reduir, per tant, l'atur, estaríem reduint de manera significativa el que des del meu punt de vista és el principal problema que té en aquests moments Catalunya, que també té la resta d'Espanya. I per això, des de l'àmbit local, sembla que a vegades, no, la gent pensi, no, i altres institucions pensin que des de l'àmbit local, o sigui, des dels ajuntaments, no és un bon instrument també per treballar amb la reactivació econòmica i amb la lluita contra l'atur, no? I no és veritat. O sigui, és veritat que no és la competència fonamental, però sí la importància que té, la transcendència que té que els ajuntaments destinin recursos per reactivar la seva economia local, no? I al mateix temps per generar llocs de treball mitjançant plans d'ocupació que serveixin per reduir l'atur a nivell local. Això, diríem, si ho mirem en un context d'enquestes, no?, a nivell nacional, això és, perdoneu l'expressió, és una cagadeta de mosca, però si un suma totes aquestes petites peces que fan el conjunt de tots els ajuntaments, per exemple, la província de Barcelona, de les 311 municipis de la província de Barcelona, si els sumem tots, resulta que després el pes amb la reducció de l'atur és molt important. I és significatiu, no? Llavors, per això, diem-ne, no es pot valorar l'esforç que està fent Tiana en temes de reactivació d'economia local i d'atur única i exclusivament des del context de Tiana, que és lo important i és fonamental, sinó s'ha de veure a l'efecte sumatori que tenen el conjunt dels municipis. Per això, una vegada més, s'evidencia allò de que Catalunya es transforma fonamentalment des dels ajuntaments, des del conjunt dels ajuntaments. I en aquests moments, en una situació en què els ajuntaments, en una situació bastant complicada, no?, per manca de recursos i transferències de la Generalitat, perquè no paga el deute que té amb els ajuntaments, tot un seguit de coses que fan que els ajuntaments estiguin treballant en unes condicions, poc propícies, però que, en canvi, les necessitats que tenen els veïns i les veïnes són molt importants i molt acucients. I s'ha de donar resposta. I l'alcaldessa de Tiana no li pot dir a un veí que té un problema, que això no és un problema de l'Ajuntament i que se'n vagi a plantejar aquest problema al govern de la Generalitat o al govern de l'Estat, sinó que la gent li dirà, tu ets l'alcaldessa, o sigui, tu és la que m'has de defensar perquè per algú tu ets l'alcaldessa del meu poble. Llavors aquesta feina la fan els alcaldes, les alcaldesses, i com el cas vostre aquí a Tiana, això, aquestes intervencions són les que fan possible que la gent no noti tant els dèficits i els incompliments d'altres administracions, perquè els ajuntaments estan suplint el que haurien de fer uns altres. És a dir, que l'exemple dels temes d'ocupació i altres que s'estan fent, doncs és un exemple de feines que fan els ajuntaments, que estan suplint les carències del govern de la Generalitat o del govern de l'Estat. Però que si no ho suplissin els ajuntaments, si no ho suplissin aquí, des d'aquí, des de l'Ajuntament de Tiana, els veïns i les veïnes de Tiana ho estarien patint aquestes conseqüències. I no, els hi, i no entendrien si és responsabilitat del govern de la Generalitat o del govern d'Espanya o de qui és. Doncs la responsabilitat de l'alcaldessa és, no, escolti, m'és igual, m'hi he de posar.
A banda que la lectura, l'altra lectura, amb la línia que comentava el senyor Antoni, el senyor Foguer, doncs també és de nosaltres, des de l'Ajuntament, tenim una sèrie de necessitats de contractació de personal perquè estem posant en marxa doncs, nous serveis, la ràdio mateixa és un dels exemples, i hi ha persones que estan en situació d'atur aquí a Tiana que ens truquen a la porta cada dia perquè, escolta'm, jo m'agradaria oferir el meu currículum per això, etcètera, i tot, i resulta ser que la pròpia Arsal, el propi govern d'Espanya doncs, no ens deixa créixer a nivell de capítol 1, a nivell de personal, malgrat estiguem en una situació ja sanejada econòmicament. Per tant, és un moviment pervers de dir no em deixes que jo vagi minvant a l'atur del meu poble perquè no em deixes créixer en capítol 1, però en canvi podria jo contractar gent perquè ja estic sanejada. Deixa'm. I bé, doncs aleshores els plans d'ocupació doncs és una magnífica mesura per tal de donar sortida no solament a aquells perfils professionals doncs més professionalitzats i que en aquests moments doncs nosaltres en tinguem necessitat, sinó també sobretot també doncs aquells perfils que estan doncs en una situació ja complicada, amb atur de llarga durada i que tenim aquí serveis socials del municipi i pels quals traurem un perfil determinat, no, també.
També Tiana es planteja uns plans d'ocupació propis.
Sí, sí. Nosaltres, en certa manera, ens assaltarem una mica, no voldria dir ens assaltarem una mica la norma, perquè ens hauríem de tapar tots les orelles, el secretari i l'interventor no ens deixarien. El que passa que nosaltres sí que en aquest pressupost que ja teníem un pressupost doncs, amb un superàvit, amb una amortització del deute, com tots vostès saben, doncs ja molt, molt fort, amb un deute ja cada cop més baix, etcètera, amb una situació ja financerament i econòmicament doncs, agradable i confortable, sí que ens van plantejar dotar de la mateixa quantitat que ens havia dotat sempre tradicionalment al llarg d'aquesta legislatura l'àrea i la Diputació de Barcelona, que eren 22.000 euros, doncs nosaltres aportarem també 22.000 euros per aportar no tant el que serien uns plans d'ocupació propis, sinó mesures de foment a l'ocupació. I aquí la idea sí que es convenia amb empreses del municipi o de fora del municipi, però sempre i quan o bé l'empresa o bé l'usuari hauria de ser de Tiana, vale? És a dir, l'element tianenc que hauria de ser-hi, sense ser obligatori, però nosaltres ho intentarem, evidentment, de tal manera que afavorim la contractació de persones en situació d'atur perquè puguin anar a treballar i farem ús d'aquests recursos propis més enllà dels plans de la quantitat de pla d'ocupació que acabem de rebre de la Diputació de Barcelona. Per tant, ara tirarem endavant plans d'ocupació de manera gradual que arribaran a unes 15 persones, però automàticament tirarem en marxa, posarem en funcionament a l'ús d'aquests 22.000 euros que jo ja vaig anunciar a tots els governs a tots els grups municipals del consistori que miraríem, a més, de fer una especial incidència en mesures de foment ocupació per joves, per persones joves.
Com veuen des de la Diputació doncs, que els ajuntaments també iniciïn doncs, plans d'ocupació propis?
És que pensa que la Diputació és ajuntament. O sigui, els diners que la Diputació destina als ajuntaments no els treu, o sigui, no són uns diners que han d'anar per altra cosa que pels ajuntaments, o sigui, som administració local. Per tant, hi ha una suma i una coincidència. Si nosaltres com a grup socialista vam proposar a l'hora d'elaborar els pressupostos de la Diputació pel 2015 aquesta prioritat, era perquè som conscients que els ajuntaments tenen aquesta necessitat, no els ajuntaments, no els alcaldes, no les alcaldesses, els veïns i les veïnes del poble. O sigui, hi ha gent que està aturada, no cal dir-ho, ni el percentatge que hi ha en general. Hi ha gent que, a part d'estar aturada, és que ho està passant malament. Tothom ho passa malament quan està aturat. Però és que hi ha gent que és allò de llarga, aturats de llarga, de molt de temps. Persones amb més de 50 anys, amb dificultats per trobar feina reals en els propers anys. Joves que no troben feina o han de marxar. O sigui, per mi és el problema número 1 que té aquest país, perquè no tan sols és el que representa ja per la dignitat de les persones joves o grans que volen treballar i no poden treballar, el que això representa, és després els problemes per mantenir-se com a persones, la necessitat del suport dels propis ajuntaments a través dels serveis socials, tot un seguit de coses que fan que si tu pots incidir creant llocs de treball, si tu pots afavorir la reactivació de l'economia local, el que estàs fent és reduir el pes d'aquestes persones que estan sense treball, que per tant deixaran de necessitar el suport dels serveis socials, que per tant se sentiran persones amb més dignitat com a ciutadans, com a drets de ciutadans, i a més que estaran complint amb una feina, perquè la feina amb la que estaran treballant en aquests casos, aquests plans d'ocupació, tindrà una repercussió directa sobre el poble. Per tant, és una suma de factors que fan que és que des dels ajuntaments es vegi clar, i per tant de la Diputació com a ajuntament, que és com a administració local, evidentment està per complementar tot allò que els ajuntaments fan. És veritat, tots els ajuntaments fan el que està fent l'Ajuntament de Tiana de fer una part del seu pressupost propi per aquesta cosa? No, jo també us ho he de dir. Si tots gaudiran de l'aportació de la Diputació, perquè és una aportació que l'hem pensada per tots els ajuntaments. Ara hi ha alguns amb una sensibilitat més gran o diferent, o amb unes prioritats diferents, com és el cas vostre, on, a més de, doncs, s'afegeix una quantitat perquè es considera que aquest realment és un problema que s'ha de treballar per pal·liar-lo, per reduir-lo i deixar-lo a la mínima expressió possible. El tema dels aturats i les persones que, com a conseqüència de l'atur, estan visquent en unes condicions, diguem-ne, que són unes condicions que hauríem de treballar tots perquè això desapareixés el més aviat possible.
L'Ajuntament, a banda d'aquestes mesures que hem estat, aquestes ajudes que hem estat comentant, també ha rebut un pla complementari d'urgència social, ajudes a les llars d'infants, rebrà una ajuda pels parcs infantils de Tiana. Alcaldessa, vol destacar alguna d'aquestes ajudes?
Bé, a veure, una que també justament no has comentat, que era per inversió sostenible, te'n recordes, Toni?
Mandat anterior.
Que crec que recordar que també era per al voltant de 100.000 euros, crec recordar.
És que nosaltres
ara ja l'estem justificant. Com ja l'estem justificant, això vol dir que ja l'hem executat i hem anat bé, que justament ha estat el tema de l'arranjament de l'asfalt de diverses zones de Tiana, que tenia un asfalt malmès per la freqüència especialment de vehicles. Era la zona de la plaça de l'Església, que tenia uns sots espectaculars, tenim les fotos dels abans i després i el canvi és brutal, el carrer de les Flors i tota la zona de la Ciutadella amb l'escola Tisiana allà, que necessitarà a la llarga també un tractament especial pel tema dels nens i les nenes, que els pares i les mares que deixen cada dia que allà hi ha un caos bastant important de descarga i descarga de nens, però això és un altre tema. Aquesta és una ajuda d'inversió sostenible que ha anat fantàstica, perquè si no ho haguéssim pogut fer, malgrat ho haguéssim hagut ja de posar sobre la taula aquella quantitat que sempre, que l'any passat ja comentava quan vam tancar els pressupostos, de que ara ja Tiana ja pot començar a fer inversions amb recursos propis per valor d'uns 100.000 euros sense acudir a crèdit extern i a crèdit bonificat, no? I això doncs estava bé perquè per primera vegada podem començar a disposar de recursos propis. Aquesta és una de les mesures que m'agradaria destacar, aquestes inversions sostenibles que hem portat a terme. Els parcs infantils ara els farem, solament farem una actuació amb un parc infantil, però solament amb majúscules, perquè no deixa de ser el parc de Salvador Espriu, que té una utilització molt intensiva, sobretot pels pares, mares, nens i nenes, d'avis, etc., de veïns i veïnes de Tiana que viuen a la Ciutadella i que van a l'escola al voltant de l'escola Tisiana, sent conscients de que Tiana necessita un pla de parcs i jardins molt més profund, molt més intens, que no pas una actuació exclusivament en un parc. Però donar que aquest és un dels parcs que ja és antic, i que a més és un dels parcs que té una utilització molt intensa, hem pensat que volíem posar el focus en aquest, tenint en compte que el camp de futbol vell doncs ja té una dignificació bastant important, aquell parc està força bé, i que consti que som conscients de que fan falta encara una actuació complementària a resta de parcs més puntuals i més petits, com pot ser el de Can Gaietà, el de Joan Armengol concretament, com pot ser el cas dels Besants, però són ja actuacions que jo crec que podrem anar assumint nosaltres tranquil·lament de mica en mica. Com a actuació gran farem ús d'aquests fons que la Diputació de Barcelona ens ha fet arribar. Però sobretot, jo crec que per destacar és tots els fons d'ajuts socials extraordinaris i de pagament d'escoles bressols, en tant en quant la Diputació està assumint alguna cosa, està assumint un tema que no li pertocava. I que tampoc ens pertocava a nosaltres, que li pertocava a la Generalitat de Catalunya, i des d'aquest punt de vista sí que crec que seria, perquè a més ha estat una constant, no, Toni, al llarg de la legislatura, que ens hagin anat injectant fons per pagar allò que ni a la Diputació els hi tocava ni als ajuntaments els hi tocava i que ha sigut finalment la Diputació qui ha assumit la competència. Però l'altre no deixen de ser obres d'assistència econòmica, en aquest cas, o de recursos econòmics que la Diputació sempre han vingut fent tradicionalment, però fer-se càrrec d'aquelles competències que no pertoca potser sí que s'ha de destacar per l'excepcionalitat, que és l'escola Bressol i tots els ajuts socials.
Volen afegir alguna cosa?
No, jo intento insistir en el tema del paper dels ajuntaments, mm-hmm. perquè a vegades, no ho dic per els veïns de Tiana, no, que crec que ho tenen com molt clar, però jo crec que a vegades es fan servir en alguns mitjans de comunicació i s'arriba fins i tot a considerar que els ajuntaments en el seu conjunt són unes institucions despilfarradores, unes institucions que tenen un deute grandiós i enorme, o sigui que i tot més lluny de la realitat. O sigui, els ajuntaments són les administracions més eficients de totes les administracions públiques que hi ha a Catalunya i al conjunt d'Espanya, i això no vol dir que tot el que es faci des dels ajuntaments es faci bé, no, però la gran majoria de les coses que s'han fet i s'estan fent bé. I ara, aquí a Catalunya, el que està passant és que els ajuntaments, amb el suport de les diputacions, que insisteixo, gestionen els recursos dels ajuntaments, el que s'està fent és, diguem-ne, suplir les carències del govern de la Generalitat i del govern d'Espanya. Coses que hauria de fer el govern de la Generalitat, com era l'alcaldessa, com el tema de les seves aportacions compromeses per les llars d'infants públiques, l'etapa de 0-3, i que de forma unilateral el govern de la Generalitat ha deixat d'aportar. Si la Diputació i l'Ajuntament no s'haguessin posat a assumir això que no els hi toca, a qui li hauria tocat assumir aquest cos? Els pares i les mares de cada un dels nens? O haver tancat la llar d'infant? Què han fet els ajuntaments majoritàriament? Assumir una responsabilitat que no els hi toca com un exemple de responsabilitat envers els seus veïns i les seves veïnes. I qui diu llars d'infants diu les escoles municipals de música, el transport adaptat, insisteixo, el pagament dels convenis i els deutes que té el govern de la Generalitat amb els ajuntaments. Els ajuntaments estan pagant els seus funcionaris, les persones que tenen contractades per desenvolupar aquestes feines, i els hi tenen que pagar la nòmina cada mes i han de pagar els materials. I en canvi la Generalitat passa un any, passa més i no paguen. Per tant, els ajuntaments han de fer també de tesorers del govern de la Generalitat. Sí, tot això són situacions que diguem-ne, són insostenibles i que, diguem-ne, s'està cometent una injustícia amb el conjunt dels ajuntaments.
Perfecte, doncs amb aquest repàs de les ajudes que ha rebut l'Ajuntament de Tiana de la Diputació, acabem l'entrevista de l'informatiu. Moltes gràcies a
vosaltres.
A vosaltres, adéu.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
El casal s'omple de records republicans en un acte d'homenatge que compta amb preestrenes i la inauguració d'una exposició. Aquest és un reportatge de Sergi Quevedo.
Tal i com es va aprovar en el ple del passat mes d'abril, Tiana ha dedicat un homenatge als tres alcaldes de la Segona República. Ells van ser Eduard Simó, Marcel·lí Garriga i Josep Rosselló. L'acte ha començat amb la inauguració de l'exposició sobre la maternitat d'Elna, que es podrà veure a la sala d'exposicions del casal durant els propers 15 dies. La sala Albéniz del casal s'ha omplert per poder fer el reconeixement als familiars dels tres batlles. Allà l'alcaldessa i membres de l'entitat Records Republicans els han entregat un recordatori sobre aquest període històric, encara que els de Marcel·lí Garriga no han pogut assistir per motius personals. A l'acabar, l'alcaldessa ha donat pas a Enric Canals, periodista tianenc, que ha presentat el seu documental Els oblidats de la línia Magillot, que s'ha pogut veure a la sala Albéniz del casal de Tiana en preestrena. Aquests alcaldes republicans eren tres. El primer, Eduard Simó i Notó, va ser alcalde del 18 de juliol del 33 al 17 d'octubre del mateix any. Alcalde a partir de la segregació de Montgat. Quan en Casanovas passa a ser alcalde de la població segregada de Montgat, el 17 de març de 1933, ell es queda a l'alcaldia, com a més votat a Tiana. Va ser cap d'Esquerra Republicana a Tiana i de l'Ateneu Tianenc, conegut per Simó, el dels porcs, A la seva granja, Simó va ser cap de serveis tècnics d'agricultura de la Generalitat de Catalunya. Va dimitir com a alcalde als 3 mesos de ser-ho. Quan va començar la guerra, va marxar exiliat a l'Aix-Provence, a França. Va tornar als anys 60 a Catalunya, més concretament a Gelida. Va morir l'any 1989, a Badalona, a l'edat de 89 anys. Per cert, no va tornar mai a Tiana. El següent alcalde va ser Marcel·lí Garriga Bassas, que va ser alcalde del 17 d'octubre del 33 a l'1 de febrer de 1934. Nascut a l'Ametlla del Vallès, en total eren 14 germans. Als 9 anys va viure a Barcelona. La seva primera relació amb Tiana és per treballar a Can Vilà. Després de fer de recader amb en Pepet Cussó i en Pepet Vilà, també va fer de comerciant dels pèsols i patates. Dintre del poble va ser el president del Centre Cultural i Esportiu Tiana i de l'Orfeó. Va exercir de jutge de pau a l'exili i va marxar a Montpellier i va acabar en un camp de concentració. Va morir al mateix exili l'any 1977, l'11 de setembre, als 87 anys, i és enterrat a França. L'últim alcalde és Josep Rosselló i Pujades, que va ser del 19 de juliol del 1936 al 31 de gener del 1939. Si parlem dels tres alcaldes republicans, és important parlar de Josep Rosselló, el que tothom recorda. Rajoler de professió, ocupa el càrrec d'alcalde durant la Guerra Civil, des del febrer de 1936 fins 2 dies abans de l'entrada de les tropes franquistes a Tiana. Ell és el que evita molts aldarulls al poble i, conjuntament amb Càndid Balín, es converteixen en dos homes molt importants al poble durant la Guerra Civil. Rosselló signa com a alcalde els bitllets emesos l'any 1937 a Tiana, per tal de pal·liar l'escassetat de moneda fraccionària. Marxa a l'exili a Montpellier, a França, on mor el 1988. Tot i això, les seves restes descansen al cementiri de l'Alegria, com era la seva voluntat. A l'any 2010, Tiana li va dedicar un carrer. Un dels moments més esperats de l'acte ha estat la presentació del documental del periodista tianenc Enric Canals, Els oblidats de la línia Maginot. Aquesta explica la història de la fortificació de la frontera entre França i Alemanya. A l'acabar la Gran Guerra, els francesos van creure que no estava tancada del tot i tenien por que l'expansionisme alemany tornés a fer créixer i van voler fortificar la frontera que unia els dos països. Així va ser, i a la Segona Guerra Mundial es va posar a prova. El documental es basa en la part final d'aquesta construcció, on es calcula que 57.000 refugiats espanyols, dels quals un 25% eren catalans, van ajudar a la construcció d'aquestes fortificacions. El problema va ser que els nazis van utilitzar la Blitzkrieg, o també coneguda com Guerra Llampec, que van entrar per Bèlgica a partir de, i van partir en dos la defensa dels aliats i al mateix temps van trencar aquesta línia Maginot. Aquest documental se segueix la petja d'aquests refugiats. Alguns d'ells van poder escapar i tornar a casa. Molts d'ells, però, van acabar en camps de concentració com el de Mauthausen. Encara hi ha supervivents que poden explicar la història, com diu el mateix director del documental, Enric Canals.
En aquests moments hi poden haver-hi en tot el món unes 10 persones supervivents que varen estar en la línia Maginot. La major part d'ells, doncs, que varen acabar també en els camps de Mauthausen i que van sobreviure. Nosaltres hem fet un seguiment d'aquestes persones i el documental el que fa és explicar aquesta història, és la història dels republicans catalans i espanyols en general, doncs, que varen estar a la línia Maginot i que, per tant, doncs, van contribuir a defensar França de la barbària nazi.
A més, creu que aquesta gent ha fet de la seva necessitat d'explicar el que va ser aquesta guerra un motiu per lluitar. Canals és un ferm defensor de la transmissió oral dels que van viure aquest conflicte. Per això creu que cal parlar amb ells perquè les històries no es perdin. El documental s'ha pogut veure en exclusiva a Tiana i és que més tard es passarà a tant a Televisió Espanyola com a TV3. El director del documental explica que no han tingut cap problema en cedir aquesta projecció.
Ja pots imaginar, doncs, l'orgull que per mi, personalment, i per raons molt particulars, però també per tot l'equip, representa que la primera vegada que es passi en el poble de Tiana, que és d'on hi ha relació amb dos dels seus protagonistes directes, i que a més es passi en ocasió d'un homenatge en els alcaldes republicans i en els veïns que es van tenir que exiliar de Tiana, no? Per tant, és un element més de promoció, però és un element que per nosaltres cobra, doncs, un interès especial. TV3 en particular, doncs, quan els hi vàrem dir que faríem un passi previ a la preestrena i que tindria, perquè en ocasió de l'homenatge aquest que es feien els exiliats republicans de Tiana, doncs es passarien d'això de Tiana, evidentment de seguida van donar el seu consentiment i la seva aprovació, que era important i sense el qual no s'hagués pogut fer. No? Per tant, és un passe en exclusiva per la gent de Tiana, això sí.
57.000 refugiats. Dos d'aquests exiliats tenien relació amb Tiana. Un era el pare del mateix Enric Canals i l'altre el pare de Mariona Fradera, tianenca i professora tant de l'Escola Lola Anglada com de l'Institut Talassa. Ho explica el director del documental, Enric Canals.
Es dona la circumstància de que dues d'aquestes persones, dos d'aquests refugiats, tenien molta relació amb Tiana. Un era Josep Canals, sabeu, és el... banda d'això, doncs, va ser el meu pare, i l'altre és Antoni Fradera, que era un militant d'Estat Català de Badalona i que la seva família i la seva filla, doncs, tenen llaços familiars i llaços presencials importants amb Tiana. La seva filla és la Mariona Fradera.
El pare de Canals va tornar i va arribar a ser nomenat com un dels tianencs del segle XX. Josep Canals era paleta de professió, en Canals dels discursos, així se'l coneixia i com se'l coneix encara. La seva falera catalanista i el seu esperit de col·laboració feien que pràcticament la totalitat dels actes tianencs acabessin amb les seves paraules, les de Josep Canals, cantaire del cor i actor del teatre La Catequística. Josep Canals ha estat, a més, el fundador dels Amics de la Sardana i de la Llar dels Avis. Sempre compromès amb Catalunya i amb Tiana, ha col·laborat amb la Festa de la Vellesa, els Jocs de Florals, l'Aplec de l'Alegria, la Diada de l'11 de setembre i l'homenatge a Lola Anglada. A més, Enric Canals el va anomenar en el seu llibre de la Tos, on explica part de la història de Josep Canals. L'altre que també hi va estar va ser Antoni Fradera, el pare de la Mariona Fradera, que va ser pregonera aquest any de la Festa Major. Ella mateixa explica en què va ser aquest documental, Els Oblidats de la Línia Magillot, i apareix la seva mare, Mariona Fradera.
La meva mare surt en aquest documental, sí, ho explicant la història del meu pare. No, en absolut. Nosaltres sempre ho hem sabut, que el pare va estar exiliat, que va anar a camps de concentració nazi, sempre ho havíem sabut.
La mateixa tia nenca explica que van aconseguir posar-se en contacte amb l'Enric Canals per poder participar en aquest documental.
L'Enric és amic meu del Facebook i va comentar que feia aquest reportatge sobre la Línia Maginot. I llavors jo li vaig dir que el meu pare hi havia estat i va tenir molt d'interès en parlar amb mi. Dic, bueno, parla amb la meva mare, que encara és viva. I s'hi va anar allà a casa seva i li va fer quatre preguntes.
La Mariona Fradera ha estat a la sala Albéniz per poder veure aquesta projecció.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
En esports anem a conèixer què els hi espera als equips locals aquesta vegada.
El Centre Cultural i Esportiu Tiana té un punt d'inflexió en el partit d'aquest cap de setmana. Comença la segona volta i juga contra la Gramenet B, rival que ocupa la darrera posició de la Lliga. Els tianencs saben que només poden guanyar. És un rival que està pitjor que ells, només ha sumat un punt en tota la temporada, precisament contra el Tiana. Un partit que l'entrenador té clar que no es pot deixar escapar, Juan Carlos Jiménez.
És un partido básico, está claro. És un partido de un equipo que te... por los puntos dice que está por debajo nuestro, pero confianza en las mínimas, por no decir ninguna, ¿no? Al revés, salir, porque esto sí que es bastante fácil motivar a uno, porque ya el propio jugador se motiva con equipos superiores, en cambio con los teóricamente, siempre teóricamente inferiores, suele haber cierta relajación, pero... precisamente esta semana intentaremos ser en este aspecto bastante más explícitos en los entrenos y en el partido de que confianza es cero.
El partit es jugarà al municipal, per tant, un motiu més per sumar. El bàsquet Tiana, per la seva part, té un doble compromís aquesta setmana. Juga a casa del Ripoll i el municipal contra el Bascanó. El partit aplaçat. Doble compromís amb problemes de lesions. Això sí, amb moltes ganes. L'entrenador considera que guanyar els dos partits et fa perdre una embranzida que podria ser definitiva a la Lliga. Sunyol Costa.
Sí, la de Ripoll, sobretot, seria... que a més és la que ens ve abans dissabte. Ripoll portava 6 victòries seguides i ahir perd el camp del Manlleu, del penúltim. Però, clar, el camp del Ripoll és plaça molt, molt, molt complicada. És un camp molt difícil, on han guanyat poquets equips. I la veritat és que és un partit que, si el guanyéssim, també tindríem la doble victòria perquè quasi ja vam guanyar. Ara, a la segona volta, ja comences a tirar de calculadora i a mirar baraixos. Guanyar Ripoll seria vital. És un partit que es pot perdre, però necessitem guanyar-lo. Per lo que dic, no, ja hem perdut molts partits de la primera volta, ja tenim poc marge d'error, i la veritat és que necessitem guanyar Ripoll i després confirmar amb la victòria a casa Bescanó, que ja seria mirar molt amunt.
Si guanyessin tots dos partits, el Tiana podria escalar fins a 4 posicions a la taula, depèn dels resultats. El partit de l'any passat era el més competit entre el primer i el segon classificat. Ara s'ha tornat un en taula de salvació del futsal Tiana. L'equip de Víctor Blaia rep la visita de l'Esplais, el millor equip de la categoria i vigent campió de Lliga. Un rival que ja va donar problemes a la primera volta i que, si no arriba a ser per una decisió arbitral, podrien haver guanyat. Ara arriba després de dues derrotes contra dos rivals de la part baixa. Com diu l'entrenador, no és el millor moment.
No, la veritat és que no arriba en el millor moment, però, bueno, a veure, jo crec que també per nosaltres ha de ser un cop sobre la taula per dir, pues mira, ara ens ve el líder i a veure si podem treure aquest partit cap endavant o intentar-ho fer el millor possible, que al cap i a la fi el que necessitem és anar millorant aquests petits aspectes i si és contra el líder, pues molt millor, i si podem treure punts cap endavant, pues molt millor encara, que per la moral anirà molt millor per l'equip.
Els de Víctor Blai esperen que també serveixi de motivació pels jugadors al disputar aquest partit. Acabem amb el vòlei Tiana. La segona fase del campionat ja ha començat i ja sap que sortir guanyador d'aquesta primera volta anirà a les fases d'ascens. Per això necessita sumar els màxims punts possibles. Després d'una setmana de descans, ara tenen els enfrontaments contra els rivals que també volen optar a pujar. El primer enfrontament de les de Xavier Villagrasa serà contra el Bordils, a la pista d'aquest últim. Un pas important de cara a la segona part d'aquesta temporada i un rival difícil per començar.
El vicepresident quart de la Diputació de Barcelona visita les obres de l'obertura del Passeig de la Vilesa i les considera imprescindibles i una millora pel conjunt del poble. L'alcaldessa Esther Pujol recorda que l'Ajuntament rep moltes ajudes per part d'aquesta administració. El casal s'omple de records republicans. L'acte d'homenatge als alcaldes republicans ha comptat també amb la inauguració de l'exposició La Maternitat d'Elna i la preestrena del documental Els Oblidats de la línia Maginot. En esports destaquem que els equips de Tiana se la juguen. Tots tenen compromisos complicats. El futsal Tiana rep la visita de l'Esplais, el millor equip de la categoria.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.